Making of, cine de veritat al 91.5 FM.
Tots i 10 minuts, arrenquem la tercera hora de programa, la tercera hora que els dijous arrenca amb cinema, amb Jordi Feixas, el nostre crític. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Sergi.
I el Sergio també ens acompanya per apropar-nos abans de res les estrenes. Bon dia, Sergio.
Bon dia. Avui tenim dues estrenes només, eh? O sigui, avui la cosa va fluixeta als cinemes.
Quines són?
Doncs en tenim dues. La primera és Los Muppets.
Queremos reunir a la antigua pandilla. ¿Hace tanto que no estamos juntos?
Tus fans no te abandonaron, nadie te ha olvidado.
Parece difícil, pero tenemos que intentarlo. Ya va a empezar la música.
La luz se va a encender.
Estén todos atentos.
Doncs bé, els Muppets, o com els coneixem més per aquí, los teleñecos, que així és molt més fàcil d'entendre. Els torna al cinema després de bastants anys que no apareixien al cinema, amb la Rana Gustavo, la Porqueta Peggy. Ara l'han canviat els noms, ara no sé per què, són els Muppets, no els teleñecos. No és la Rana Gustavo, sinó Kermit la Rana, Miss Peggy en comptes de la Cerita Peggy. Bé, són aquests canvis que fan perquè quedi més guai quan porten pel·lícules d'allà. Una pel·lícula amb actors com Amy Adams i Jason Segel. Jo sí que la coneixen sobretot de Com conocía vuestra madre, també seguran Neil Patrick Harris, també Mila Kunis, Emily Blunt, per tant un repartiment d'aquests que surten molts actors famosos d'arreu. Una pel·lícula tubeta d'aquestes que bé, que per veure's un diumenge per la tarda amb les criatures potser sí que està bé.
I que també compta amb la presència d'en Zach Galifianakis, aquest personatge de comèdia que es va fer famós amb el Rec Sacón i també amb Salidos de Cuentas, amb en Robert Downey Jr., que déu-n'hi-do. Bueno, això que deies tu, per passar l'estoneta, no?
Sí, no enganya ningú la pel·lícula. Igualment a mi el que sobta més és això, aquest canvi de noms a l'anglès. És una cosa que em té fascinat. Si no, els teleñecos, això tothom ho coneixia així, no? I no passa res. Hi ha més pel·lícules, una miqueta més seriosa ara, que és Moneyball, rompiendo las reglas.
Hay equipos ricos y hay equipos pobres. Y después hay 30 metros de mierda y en el fondo nosotros.
Bienvenido a Oakland.
Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta.
No puedo competir con una plantilla de 120 millones.
Tenemos que pensar diferente.
Doncs tenim a Brad Pitt al capdavant d'un equip de béisbol intentant que aquest equip pugui estar a les grans lligues i bé, poder ser competitiu. Brad Pitt, que està en un molt bon estat de forma ara mateix, amb un repartiment amb en Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, dirigida per Bennett Miller, un director que, Jordi, jo almenys no em sona massa.
Doncs a mi tampoc, la veritat, m'has enganxat. El que exactament, juntament amb ell, amb Brad Pitt, apareix aquest noi que també ha fet pel·lícules de comèdia, aquest noi grassonet, i que quan el veus en el tràiler et sorprèn que passi a fer una pel·lícula dramàtica així una mica més seriosa, i realment el tràiler aconsegueix captar la teva atenció i almenys a mi tinc ganes de veure aquesta pel·lícula.
Doncs a veure què tal pinta aquesta pel·lícula, Moneyball, rompiendo las reglas, sobre el món del béisbol, una pel·lícula esportiva. Feia temps que no se'n feia cap, així que tingui bona pinta. Veurem què tal surt la cosa.
Doncs fins aquí les estrenes, Sergio. Avui no et toca rodar amb la unitat mòbil. No hagués passat per res per sortir-hi, però no toca no. Racons de Sant Cugat. Toca què vas veure ahir.
Què vas veure? I avui s'acosto Gossip Girl.
Gossip Girl, doncs estarem pendents. Abans, però, avui, Jordi, toca parlar de J. Edgar.
Exactament, dirigida per en Clint Eastwood i protagonitzada per en Leonardo DiCaprio.
Me'n fas una petita síntesi abans d'escoltar el tràiler?
Sense més ni menys que la història d'un dels personatges més controvertits de la història dels Estats Units, en J. Edgar Hoover.
Doncs escoltem el tràiler.
Cuando la moralidad decae y las buenas personas no hacen nada, el mal florece. Una sociedad reticente a aprender del pasado está condenada. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Nunca debemos bajar la guardia.
Edgar, llegarás a ser el hombre más poderoso del país.
A mi entender, cuando un hombre forma parte de esta oficina, debe comportarse.
Jordi, comença la crítica sobre aquesta pel·lícula que ens narra la vida d'Edgar Hoover.
Exactament, el que va ser director de l'FBI des de l'any 1924 fins a la presidència de Richard Nixon, i bàsicament la pel·lícula ens parla de la història d'aquest senyor, una història molt controvertida, amb detalls bastant obscurs, i que molts esperàvem a veure què feia en Clint Eastwood, que és qui la dirigeix, amb aquest personatge prou interessant.
Vam comentar recentment, m'imagino que ho recordaran els nostres oients, la pel·lícula sobre Margaret Thatcher,
exactament,
la Dama de Hierro.
Exactament.
Un altre personatge ara, reconegut, potser no tant, Edgar Hoover, com a cap de l'FBI.
Aquí potser no, però allà, sens dubte, és un dels personatges amb històries d'aquestes obscures i controvertides... que tot nord-americà corrent jo crec que té en ment. Dirigeix, com deia, Clint Eastwood, no cal que el presentem, actor des dels anys 50, director des dels anys 70, i últimament ens ha portat coses com Gran Torino, Invictus, Más allá de la vida. I una mica qui protagonitza aquesta pel·lícula, doncs, qui fa de J. Edgar Hoover, d'aquest director de l'FBI, és en Leonardo DiCaprio, que em sembla que està en un moment de forma excel·lent. Últimament l'hem tingut amb Origen, Shutter Island, Revolutionary Road, bueno...
Agafa tot el que pot.
Sí, sí, i realment jo crec que està demostrant, un cop més ho fa amb aquesta pel·lícula, un molt bon nivell. L'acompanyen en pantalla la que fa de secretària d'ell, d'en J. Edgar, que és la Naomi Watts, aquesta actriu que es va fer famosa amb King Kong, i després doncs, va fer El Velo Pintado, l'hem trobat a Caza a l'Espia, la comentàvem aquí no fa gaire. Qui més tenim en pantalla? Fent de mare de J. Edgar Hoover, tenim a la Judi Dench, també un clàssic del cinema, pels així més joves la coneixem per ser la cap de l'MI6, la M, del James Bond, que també pareixia, em sembla, Pirates del Caribe 4 en un moment molt puntual, fent d'una senyora que passava per allà mentre en Jack Sparrow fa de les seves, i també acompanya en pantalla, fent de company més proper de J. Edgar Hoover, aquest actor que es diu Armie Hammer, que es va fer famós per la seva interpretació dels bessons Winklevoss a La Red Social, i que amb aquesta pel·lícula demostra que està també doncs, en molt bona forma. Per tant, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do el repartiment. George Lucas, també.
En George Lucas, sí, me l'he deixat, fent un paper més aviat secundari. Aquest senyor que va començar amb coses com Sweet Home Alabama, amb la Reese Witherspoon, i que ha anat fent mica en mica cosetes més serioses, i aquí realment fa un paper prou sòlid, però ja
petit.
Petitó. Què podem dir? Doncs com tu deies, un personatge molt controvertit, igual que ho era la Thatcher fa unes setmanes, i per tant una pel·lícula de la que esperes que hi hagi coseta, que hi hagi xitxa, que es pugui rascar, no? D'entrada, jo quan vaig llegir que el Clint Eastwood deia que l'FBI els hi havia obert les portes de bat a bat per fer la pel·lícula, investigar sense problemes, ja em vaig témer que potser no rascarien gaire.
Que potser no havien obert les portes... per on volien, és a dir...
Bueno, o que el Clint Eastwood tampoc tenia ganes... O que el Clint Eastwood tampoc tenia ganes de remenar excessivament en els racons més obscurs d'aquesta oficina d'investigació federal.
Hi havia massa cordialitat, no?
Exactament. Però bueno, a veure, anem per passos, perquè déu-n'hi-do, eh? La pel·lícula doncs, ens mostra el caràcter, aquest caràcter d'en J. Edgar Hoover, molt contradictori, molt fort, evidentment, un personatge molt curiós, i se'ns mostren diversos d'aquests episodis controvertits de la seva vida, la lluita contra el crim, des dels radicals dels anys 20 fins a contra els gàngsters de la Gran Depressió, la seva suposada homosexualitat i la seva relació amb aquest Clyde Tolson, aquest company tan proper que, com deia, està interpretat per Armie Hammer, més coses així controvertides, evidentment la relació amb els 8 presidents dels Estats Units, els quals va veure passar J. Edgar Hoover, bueno, les males llengües diuen, i de fet la pel·lícula ho mostra així, que clar, coneixia els secrets de mitja Amèrica, entre els quals també els presidents, les seves esposes, i havia fet xantatge més d'un per intentar, bueno, per evitar que el fessin fora d'aquesta direcció de l'FBI, perquè recordem-ho, aquest senyor el fan director de l'FBI el 1924 i fins que es mor el 1972 durant la presidència de Nixon segueix al peu del canó, és a dir, no va deixar mai la primera línia de la política, perquè en el fons també va estar imbrincat en política des d'una altra banda, però sí que hi va estar. Més coses controvertides, bueno, el que et deia, els famosos arxius secrets d'en Hoover, no? Les famoses escoltes il·legals, secretes, coneixia secrets de mig món, diuen les males llengües, i de fet, la pel·lícula, me'n vaig una mica del tema, la pel·lícula La Roca, amb Nicolas Cage, en Sean Connery, el Sean Connery representa que és un espia que roba els arxius d'en J. Edgar Hoover. Vull dir que déu-n'hi-do, és famosa aquesta història i en Clint Eastwood ens la porta a la pantalla.
Què tal la relació entre el Leonardo DiCaprio i l'Armie Hammer?
Bueno, és un dels punts interessants de la biografia d'aquest senyor, no? Perquè tot i que va demanar matrimoni a una persona, els que vagin a veure la pel·li ja ho veuran, se suposa que ell era homosexual i a més estava enamorat d'aquest company, no? El que passa que la influència de la mare, una persona molt religiosa, amb un caràcter molt fort, els temps que eren, evidentment, dificultava una expressió oberta d'això, i pel que ens mostra la pel·lícula i la interpretació que fa Clint Eastwood de la biografia d'aquest senyor, ho va portar molt reprimit i d'una manera bastant, bastant dramàtica. Però bueno, ja ho veuran els que vagin a veure la pel·lícula.
Sortint de la pel·lícula, Jordi, amb la impressió que ja ho sabem tot sobre la vida, bé, no ho sabem tot, però ens en fem una bona idea del que era la vida d'aquest personatge, de l'Edgar Hoover?
A nivell de caràcter, sí. I aquí, sens dubte, hi juga un paper clau el Leonardo DiCaprio, perquè fa una interpretació que per mi és brillant, eh? Brillant. Per molt que s'ha criticat el maquillatge, que potser és tan excessiu en alguns personatges, sobretot al final de la pel·lícula, que ho fa còmic, que no acaba de ser seriós, tot i així, jo crec que la interpretació en DiCaprio i la de la Judi Dench i la de la Naomi Watts està bastant bé, està molt bé, sobretot la d'ell. I per tant, el caràcter aquest contradictori, molt fort, però carregat de, bueno, de coses estranyes, això està molt ben representat. Ara bé, igual que dèiem l'altre dia amb la Thatcher, que esperàvem una mica més de que rasqués una mica més i centrés una mica en les polèmiques de personatges que són així controvertits. Jo crec que en aquest sentit el Clint Eastwood ha sigut una mica tebi. I coses com la relació amb Martin Luther King o amb els Kennedy, les amenaces als presidents, aquests secrets tan ben guardats de l'FBI, tot això queda una mica per sobre. Potser perquè, clar, estem parlant d'una institució superimportant als Estats Units, com és aquesta oficina federal, i tampoc es tracta, suposo, de carregar-se aquesta institució.
Ara bé, Jordi, t'esperaves potser més amb La Dama de Hierro que amb aquesta pel·lícula de J. Edgar? O amb aquesta també et pensaves que rascaria més, o tu haguessis anat més enllà?
Jo crec que el Clint Eastwood, que és un dels grans, ja ho podem dir sense... Podia haver anat una mica més enllà. Va més enllà que La Dama de Hierro, sens dubte. Aquí hi ha més xitxa. El que passa que es podia haver fet més. Cuidado, una pel·lícula històrica bona, amb actors bons, una mica llarga. És a dir, la gent que no sigui molt amant de la història, i especialment de la història política dels Estats Units, se li pot fer una mica pesada i tot. També s'ha de dir que és una pel·lícula amb un to molt continuat tota l'estona. No hi ha...
Ara, és a dir que... Quan surten normalment, perdona Jordi, les paraules FBI relacionem amb acció. No sembla que aquesta pel·lícula hagi de tenir molta acció.
Ni molt menys. Hi ha algunes escenes puntuals amb els radicals nord-americans als anys 20 posant bombes i fent quatre trets, però a part d'això res.
La resta és història.
És una pel·lícula biogràfica que va de la història d'un personatge. És bastant, això que et deia, bastant monotó. No hi ha grans sobresalts. I bueno, clar, jo entenc que les persones que no siguin amants de la història dels Estats Units potser s'avorreixin fins i tot una miqueta. Ara, ets un friqui de la història, t'agraden els personatges controvertits, aquesta pel·lícula s'ha d'anar a veure, sens dubte.
On transcorre la història, Jordi? Tota, clar, la mateixa ciutat?
No, aquesta també és una de les, bueno, diria, virtuts d'aquesta pel·lícula, que també et trasllada a diferents punts de la pròpia història dels Estats Units. És a dir, vas recorrent una mica als Estats Units sense posar massa èmfasi on estàs, però sí que hi ha moments en què estem a Nova Jersey, a Washington...
Nova York també, imagino que deu...
No sé si... Nova York també, evidentment, sí, Nova York també. Vull dir que déu-n'hi-do, i aleshores també diversos episodis. La depressió dels anys 20 i 30, els gàngsters, després als anys 60, la lluita pels drets civils, apareix tot el tema del Martin Luther King. El que passa que ja et dic, una mica de passada, no? I tens la sensació que dius, ostres, aquí hi havia l'oportunitat d'anar fins al fons, de rascar una miqueta més, i s'ha volgut ser correcte. És a dir, l'únic que s'ha volgut apretar, jo crec, és el caràcter d'ell. I clar, amb un pes pesant com el Leonardo DiCaprio ho pots fer. I d'aquí que tingui tanta importància la relació amb el company i aquesta possible homosexualitat, aquí s'apreta més, aquí es vol anar més. La relació amb la mare, com la relació amb la mare, que era una persona molt forta, influencia J. Edgar Hoover, però aleshores els temes polítics més controvertits, és una llàstima, perquè no s'ha apretat.
No punxa.
Exactament.
Per tant, una pel·lícula on servirà un cop més perquè Leonardo DiCaprio, veiem que està en un moment de forma, com deies tu, quan començàvem la secció, estel·lar, que el demanen a tot arreu i ell doncs, fa tot el que pot, i potser també per Clint Eastwood com a director.
Oh, i tant, no, més que consolidat. Les pel·lícules d'aquest senyor, el Clint Eastwood, jo crec que són genials.
Per veure que no ens hem de quedar només amb l'època d'actor.
No, i tant que no. Des de pel·lícules com Un Mundo Perfecto, que sortia també el Kevin Costner, fins a Poder Absolut o Mystic River, no ho sé, aquest senyor Million Dollar Baby, té de tot. I aquesta és una de les grans, també. El que passa, ja et dic, per un públic molt específic, eh?
Acabem, Jordi, com sempre, amb la crítica, a veure què hi diuen els altres entesos.
Vinga, anem-hi. En Jordi Costa, Fotogrames, ens diu: una pel·lícula quizá antipàtica, però també compleja, fascinante i llena de capes. Bueno, prou correcte.
Les capes serien aquestes que es van tocant
Sí, el que passa que sobretot pel caràcter del, insisteixo, sobretot pel caràcter d'ell, eh?
És només la primera capa, eh? Arribem,
si has d'anar una mica més enllà, ens quedem curts. Més coses, en Sergi Sánchez ens diu: transgressor biopic, no en la forma tan clàssica com de costumbre, sinó en el fondo, magnífico Leonardo DiCaprio. Bueno, sí, la veritat és que sí. En Javier Ocaña, que ens diu: J. Edgar, excelente en casi todo, es puro Clint Eastwood, ahí están la luz tenue y sus matices pictóricos, su cadencia, delicadeza y el apasionante retrato de un hombre contradictorio. Sí, al final la pel·lícula és sobretot ell, eh? El retrat d'ell, com passava una mica amb l'altre dia amb la Thatcher, que bàsicament era la personalitat d'ella i sense tenir ganes d'anar més enllà. El problema és que s'han quedat aquí, però bueno.
Meryl Streep ens portava Margaret Thatcher i en aquest cas és el Leonardo DiCaprio qui ens apropa la vida de J. Edgar Hoover. Jordi, moltes gràcies, doncs, un dijous més per venir a fer el making of, i hem vist que la neu no t'ho ha impedit de cap de les maneres. Si et sembla, avui acabarem una mica diferent. Avui hem comentat que una de les estrenes de cara a aquest cap de setmana al cinema santcoatencs és Muppets.
Sí.
I la banda sonora de Muppets, de fet, té a dir que és una de les dues seleccionades com a millor banda sonora original pels Oscars, que celebraran, recordem-ho, el dia 26 de febrer.
Exactament.
Només hi ha dues: Manor Muppet o Real in Rio. Es veu que eren les úniques dues que superaven el llistó admès
per les bandes sonores,
per poder-se considerar entrar en aquests premis de... Per tant, la cosa estarà entre la que escoltem ara de fons, banda sonora de Muppets, o la de Real in Rio.
A veure, doncs, és estrany, però, no?, això que dius tu, de que no hagin passat una mica el llistó més bandes sonores. Jo recordo que aquest any passat hem tingut bandes sonores interessants. Bueno, en fi,
haurem de veure quines explicacions donen i quina cara se'ls ha quedat als altres.
L'Acadèmia Nord-Americana, ja ho té això.
L'Acadèmia Mana i Muppets, aquesta banda sonora que escoltem de fons, i pel·lícula que podrem tenir aquest cap de setmana, a partir de ja demà divendres, a les cartelleres santcoatenques. Gràcies, Jordi, i fins
a la propera. Fins la propera. If I'm a man, that makes me a Muppet of a man, a Muppet of a man. I look into these eyes and I don't recognize the one I see inside. It's time for me to decide, am I a man? I'm a very manly Muppet.
Very manly Muppet.
Am I a Muppet? Or am I a man?
Am I a man?
If I'm a man, that makes me a Muppet of a man.
A Muppet of a man.
Here I go again. I'm always running out of time. I think I've made up my mind. Now I understand who I am.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.